Deixem la flash mob de banda, però tot i que pot ser espectacular el que sentirem ara, també ens posem una miqueta més seriosos. Carme Colomina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de parlar de Suïssa, que carrega des de fa dècades amb la mala reputació de ser el refugi del diner negre dels dictadors, especuladors, personatges amb els negocis més obscurs del planeta. El govern i els bancs d'aquell país alpí ara intenten, o ho fan des de fa una mica de temps, de desempallegar-se d'aquesta etiqueta, però el secret bancari continua vigent i les promeses de més obertura no sempre s'han traduït en una col·laboració real. Parlem de Suïssa, parlem del seu Parlament, que ha aprovat una nova llei per bloquejar els fons de dictadors i per permetre que els seus països d'origen, víctimes d'aquest expoli, tenen diners per alguna cosa, puguin recuperar-los.
Aquesta és la idea, Rita, per no pecar d'ingenus, però deixa'm començar amb el però d'aquesta notícia, que sempre n'hi ha un, no? Però la nova llei només s'aplicarà en cas que no hi hagi un acord de col·laboració judicial entre Suïssa i el país d'origen d'aquests fons il·lícits i sempre que es determini que es tracta d'un estat fràgil que no és capaç de fer el necessari o de tenir els recursos suficients per recuperar els diners. He dit el però.
Jo crec que el però és el que també.
En aquests casos, els estats afectats podrien reclamar la confiscació dels fons il·lícits dels dictadors perquè restitueixin els seus governs legítims. I, de fet, ja hi ha un cas. Es diu que seria el primer cas, el primer país que es podria beneficiar d'aquesta llei, seria Haití, amb el retorn de la fortuna dels Duvalier. Es calcula que són més de 5 milions i mig de dòlars els de la família Duvalier que estan guardats a les arques dels bancs suïssos.
Que segurament en moments com els que viuen en aquell país ara no els anirien gens malament. Com s'ha arribat a aquesta llei, Carme, amb la pressió internacional que rep Suïssa des de fa temps precisament per aquesta qüestió? Jo no sé si hi ha hagut algun detonant que hagi obligat els suïssos a canviar aquesta llei.
No sé si és el detonant o un desgast de molts mesos, però és veritat que el mes de febrer passat el Tribunal Federal Helvètic va decidir rebutjar una resolució d'un tribunal penal que demanava el retorn a les autoritats d'Haití, precisament d'aquests 5,7 milions de dòlars bloquejats en comptes suïssos i que pertanyien al clan dels Duvalier. L'alt tribunal suís va argumentar que els fets havien prescrit i que, per tant, assumien com a vàlida la reivindicació de la família del dictador que demanava que se'ls tornessin els diners. Bé, per sort, és el govern de Suïssa qui té la potestat de desbloquejar els fons i poc després de conèixer aquest veredicte i preveient, segur, l'escàndol internacional que podria suposar, va decidir mantenir els diners congelats i anunciar una reforma legislativa per evitar, si més no en el futur, casos similars. Està clar, com deies tu, que el govern suís intenta netejar el nom del país. Des del Ministeri d'Afers Exteriors vaig llegir fa poc unes declaracions que deien que el que podia ser veritat fins a cert punt fa 30 anys, que això que Suïssa era un refugi segur per diners fruit del robatori o de l'espoli, diuen ells, avui ja no ho és. El Ministeri admet que el govern rep tantes pressions en els últims temps perquè aixequi el secret bancari que es veuen obligats a demostrar que ells no estan protegint el robatori, el rentat de diners o les activitats il·lícites.
Home, és que estem parlant d'un país a la Unió Europea.
Clar.
És que fa vergonya.
No, no és Unió Europea.
D'Europa.
És Europa.
Sí. Tens raó,
però
tens
vaja,
raó, d'Europa.
De fet, la Unió Europea és dels que pressiona, yeah, també, yeah, però dins de la Unió Europea tenim altres secrets bancaris.
Sí.
Podem començar a repartir en general les culpes. En els últims anys ja hi ha hagut un cert retorn d'alguns d'aquests fons sospitosos. Es diu que uns 1.700 milions de dòlars de fons il·lícits han anat tornant al seu país, segons les xifres oficials. Esclar, desconeixem quin tant per cent suposen aquests 1.700 milions de dòlars en el total dels diners de procedència dubtosa que hi pot haver guardats en aquests moments en els bancs suïssos.
Desconeixem, doncs, si són gran part del pastís o, com diu el tòpic, la punta de l'iceberg, però sabem de qui són o de qui eren aquests 1.700 milions de dòlars, a quins països se'ls ha tornat aquest espoli?
Sí, això ho sabem. I ara començaré a donar una quantitat de xifres que espero no marejar l'audiència quan parlem de quantitats tan altes, no? En aquest particular rànquing, la quantitat més gran de diners que s'han tornat a un país en desenvolupament són els 700 milions de dòlars del dictador nigerià Sani Abacha.
Sí, hi ha una persona que de Nigèria ha tret 700 milions de dòlars i els ha
portat a Suïssa. Que se sàpiga, sí, era el dictador Abacha i, de fet, el retorn es va anar fent de manera esgraonada i l'última partida d'aquesta enorme quantitat de diners que quedaven uns 7 milions de dòlars es van lliurar a Nigèria el mes de març passat i s'ha tancat així un cas que va començar el 1999, que va ser quan Berna va bloquejar els comptes amb aquests 700 milions de baixa. Al segon lloc, pel que fa a quantitats restituïdes, hi ha 684 milions de dòlars d'un altre dictador que coneixem, Ferdinand Marcos, que es van lliurar el 2003 al govern de Filipines. En aquest cas, les autoritats suïsses diuen que hi ha hagut un llarg camí a la Confederació Helvètica per netejar la seva imatge de país protector de diner negre i que el cas de les Filipines reconeixen probablement marcaria un abans i un després, i podem explicar-lo una mica. El 1986 va ser quan Ferdinand Marcos va ser destituït per una revolució popular i va marxar cap als Estats Units, i aleshores tot el món sabia que es tractava d'un governant corrupte amb diners a l'estranger. Hi havia un gran risc que la família fes desaparèixer aquests fons sota un entramat que no permetés la seva recuperació, i va ser aleshores, jo crec, la primera vegada que el govern suís es defensa dient que van actuar amb rapidesa, congelant en només unes hores els comptes de la família Marcos, que tenia a Suïssa per donar temps a que el govern filipí pogués demanar ajuda per la via judicial. Clar, de totes maneres, estem parlant d'un cas que es produeix l'any 1986 i que no s'ha quedat resolt completament fins al 2003, que és quan els diners tornen a Filipines amb la condició que el govern els lliuri a les víctimes de la repressió de Marcos. I si vols, continuem
per
amb
favor,
la llista.
Per favor, sí, home, ja que els posem tots damunt la taula, posem-los tots, i tant.
92 milions de dòlars de Vladimiro Montesinos, que van tornar al Perú l'any 2006. Suïssa diu, a més, que ells van ser els qui van advertir a Lima, en aquest cas, que havien detectat irregularitats en el compte d'aquest exassessor d'Alberto Fujimori, un personatge sinistre que, a més, era un aspirant a la presidència. També hi ha uns altres 84 milions de dòlars bloquejats per Suïssa després d'un cas de corrupció a Kazakhstan i que van ser tornats a aquest país el 2007. I, finalment, el cinquè major cas de diners il·legals dipositat a Suïssa, que són els més de 74 milions de dòlars robats en comptes bancaris de Raúl Salinas, que era el germà de l'expresident Carlos Salinas de Gortari,
sí,
que va ser president de Mèxic entre el 88 i el 94.
I no estem parlant d'una dictadura, en aquest cas,
en
plena democràcia. Sí,
i que eren diners que es va demostrar que tenien un origen delictiu, i el juliol de 2008 es van transferir a Mèxic, en aquest cas, però les autoritats suïsses no van demanar al govern mexicà cap garantia de quin ús es faria amb aquests diners, com normalment fan, com a mínim, d'una manera formal, quan fan aquests retorns. En aquest cas, Suïssa es va conformar amb la promesa mexicana que els fons s'emprarien en benefici dels ciutadans, mentre que és veritat que en altres casos, Filipina, Nigèria o Kazakhstan, es va fer un seguiment més estricte de l'ús d'aquests diners.
No sé per què no estranya que també hi ha categories en aquestes coses, eh? Aquesta és la cara amable de l'actuació del govern suís. Segur que també hi ha una pila de casos pendents o que directament han fracassat a l'hora de voler-se blanquejar, no?, per dir-ho d'una manera clara.
Sí, sí. Jo crec que el pols aquest legal que hem explicat, que manté des de fa anys la família dels Duvalier amb les autoritats suïsses, és un exemple ben clar de quin nivell s'està jugant aquesta partida. Estem parlant de milions de dòlars pel país més pobre i devastat, en aquest cas, del continent americà, no?, en aquests moments. N'hi ha d'altres sense final feliç, i aquest també és un que segur que és dels primers que ens ve al cap, com és el cas dels diners dipositats a Suïssa pel clan del dictador congolès de Mobutu Sese Seko. Amb tants diners a Suïssa, tan amic de potències europees, com era el cas de França, no? El juliol passat, el Ministeri Suís d'Afers Exteriors va admetre que ja no li quedava cap altra opció que aixecar el bloqueig d'aquests 7,7 milions de francs suïssos de Mobutu. Estem parlant d'uns 4 milions i mig d'euros, i tornar-los als hereus del dictador derrocat. Així ho havia ordenat el Tribunal Penal Federal de Suïssa, aquest mateix tribunal penal que ara intenta fallar a favor de protegir la fortuna dels Duvalier. En aquest cas, diuen els suïssos, que és que les autoritats del Congo no van demostrar massa bé que els diners procedien d'activitats il·lícites. Però vaja,
com es poden demostrar aquestes coses, no?
I un cas pendent més, n'hi ha molts més, però com que hem de fer un resum, hi ha el d'una congressista republicana de Florida que ha demanat que s'investigui una operació del govern de Cuba, segons la qual s'haurien col·locat uns 3.900 milions de dòlars en el sistema bancari internacional, no se sap a on. Ha demanat una investigació internacional i això està obert.
Doncs a veure si s'investiga també realment. Tot això confirmaria, però, que hi ha una veritable pressió, com a mínim internacional, sobre Suïssa, perquè aquestes coses, o com a mínim les més gruixudes, no quedin impunes i amagades, no?
Sí, no sé si és tan una pressió per compensar les injustícies comeses per aquests dictadors o bé per destapar els centenars de milers de fortunes d'arreu del món que practiquen l'evasió fiscal, que és el que deu preocupar sobretot els estats que pressionen a Suïssa, no? Durant gairebé un segle, ho dèiem en començar, Suïssa s'ha creat aquesta reputació com un dels centres mundials de l'evasió fiscal, de la comptabilitat fraudulenta, del blanqueig de diners i sobretot un incondicional aliat d'aquests líders corruptes del Tercer Món i de gran beneficiari d'aquesta corrupció. Podem parlar dels Estats Units, de França o d'Alemanya com els països que més recentment han estat pressionant i demanant la col·laboració de les autoritats suïsses a l'hora de destapar els milers de milions de dòlars que s'evadeixen anualment, segons es calcula, i moltes vegades són casos que afecten la política d'aquests països o la política mundial. I recordem que el Departament de Justícia dels Estats Units, per exemple, va acusar l'any 2001 el gegant de la banca suïssa, UBS, d'haver protegit les finances d'Osama Bin Laden. Però fins aleshores, fins després d'aquell 11S, això no es va destapar.
Home, perquè diuen que abans havia fet molts favors, no?, a l'administració nord-americana.
Diuen, els experts, que els bancs suïssos són sospitosos d'estar guardant en aquests moments prop d'un 35% dels fons privats i institucionals de tot el món. Això es va destapar en una investigació publicada l'any passat a Wikileaks, aquest portal que s'ha tornat gairebé un portal de referència per arribar a aquella informació que normalment no ens és tan fàcil d'arribar. Un gran negoci.
I tant, i tant. Carme Colomina, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Bona setmana.